hi ha molts interrogants encara al voltant del coronavirus, però el que hi ha i en el que ens volíem centrar aquesta nit al Catalunya Nit és en un dels riscos davant d'aquest panorama, que és el pànic social, perquè la suma de moltes actituds individuals que retroalimenten entre elles, i a més, moltes també alimentades per certs mitjans de comunicació i viralitzades, m'ha millor dit, per les xarxes socials, el que acaben fent és creant una mena de psicosi general. Per això volem saludar a aquesta hora a l'Andrés Cuartero, que és psicòleg especialitzat en psicologia clínica. Senyor Cuartero, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, demanar-li, perquè fa setmanes que parlem del coronavirus, dels efectes que ha tingut, de la xifra, sembla que tinguem com un comptador, hi ha pàgines web fins i tot que ho tenen, un comptador de contagis i de víctimes mortals. Per tant, aquí, a casa nostra, no? Hem vist com, hem anat explicant com s'anava acostant, ara ja el tenim aquí. Hem fet la bola massa grossa?
Probablement sí. Sí. És difícil a vegades posar el llindar entre aquella informació que hem de donar, perquè no hi ha millor arma per controlar les reaccions de por, tant individual com col·lectiva, com tenir una informació veraç, acurada, i que sigui el més allunyada possible del fet d'alarma, no? I si estem posant un comptador i perquè tenim la il·lusió de que això no arribi, no s'estengui, pues, i s'acaba convertint en un tema molt reiteratiu en els mitjans de comunicació, en les converses, bueno, pues això és un efecte de contagi a nivell social. Fem servir fins i tot paraules com psicosis, com si estiguéssim davant d'una amb una visió apocalíptica. Llavors el missatge, les paraules que es fan servir, el comptador que arriba, genera, de tota aquesta incertesa, no? Pues genera una reacció de por que es va contagiant i ens trobem amb riscos de por col·lectiva, que pugui, pues, col·lapsar o comportar-se de manera inadequada, no? Jo crec que sí, en general necessitem la informació, com abans he sentit dir algun dels companys de la taula, pues hem de confiar en el sistema que tenim, i aquesta informació no, potser s'ha de donar amb un to que no sigui d'alarma, no? Vull dir, estem davant d'incerteses, de moltes coses que no sabem, i és normal que prenguem precaucions, però de manera sensata, no? Si no hem estat exposats directament, doncs no cal que fem determinades coses, no? I perquè si no podem, allò, com algú deia, col·lapsar els serveis mèdics davant de qualsevol símptoma de grip o de febre, no? És a dir, que hem d'anar una mica al tanto amb tota aquesta informació, amb la manera de donar aquesta informació, perquè jo crec que s'ha de donar i s'ha d'explicar i s'ha de ser transparent. Vale. I potser a vegades també triar les paraules que fem servir, no? Estem fent servir la paraula psicosis col·lectiva, no? És a dir, ara, això que vol dir? Que ens hem tornat boixos tots, de cop i volta, o senzillament que la por no només és individual, sinó que es pot contagiar col·lectivament, els mitjans de comunicació poden fer d'amplificació, el fet de la inseguretat personal fa que la gent no pari de parlar d'això, quan reiteres molt un problema en els moments inicials, doncs el que estàs fent és una amplificació totalment irreal, que no es correspon amb les dades que es donen als experts, i no hi ha més riscos que possiblement d'altre tipus de situacions que provoquen més morts. Sí que és veritat que algú apuntava, que estem davant de... Quan pensem que la ciència ens pot garantir la immortalitat i que ho podem combatre tot. Llavors que la societat se n'adoni que a vegades la ciència desconeix i no té control absolut sobre qualsevol cosa que pugui passar a nivell d'infecció que pugui provocar la mort, això a la gent li sobta, però això és una realitat. Vull dir, hi ha moltes coses a nivell de virus i que desconeixem i que la ciència no pot garantir en 48 minuts, 48 hores, la solució amb una malaltia o amb un virus. Necessita temps, requereix temps, i això a vegades ens torna a posar davant del sentit de vulnerabilitat de la pròpia existència, de que no som immortals, de que la ciència no, tot i que funcioni bé i que ho resoldrà, doncs no té garantit allò d'una resposta ràpida i immediata.
Per tant,
jo crec que hem de ser molt prudents i molt curosos i possiblement, bueno, posar posar el nivell de la informació també amb un nivell de transparència i d'explicar de manera pràctica què és el que pot fer la gent i realment, bueno, distingir si hi ha riscos reals o no hi ha riscos reals. No?
Clar, en aquest sentit costa distingir, no? Em poso en la pell de qualsevol persona que no estigui tan treballant al dia, al minut, la informació com estem els periodistes o els professionals de la sanitat. Però una persona que avui ens pugui estar escoltant i que vegi el seu Instagram o el seu Twitter o les seves xarxes socials plenes de fotografies de mascaretes, plenes de fotografies de prestatges de supermercats i Itàlia pràcticament buits, tot això no hi ajuda. I a més titulars, no?, constantment als mitjans de comunicació, a les ràdios, als diaris i a les televisions, parlant del coronavirus, dels morts, dels infectats, tot això no hi ajuda, no?
No, evidentment que no. Jo crec que aquí hi ha un sentiment d'impotència molt gran, no? Les autoritats o que han volgut en els llocs que s'ha estès més, pues, d'alguna manera, en tres decisions, de voler contenir una cosa que de moment la ciència desconeix molt, pues, en forma d'aïllament, el que ha generat problemes també aquí d'índole xenòfob, racial, la gent, en principi, al final la realitat és la que veus, no? I si el que estàs veient són aquestes imatges i repetides i per les xarxes i tal, bueno, estan donant una sensació d'apocalipsis, que això tampoc és res nou, perquè no seré jo ara qui descobreixi que les notícies negatives i que les alarmes i les falses notícies pues, no és el caldo de cultiu de les audiències i el que atreu que la gent miri i el que la gent es dedica. Necessitem molt poca energia per quedar-se aturats amb les notícies negatives. Això és molt fàcil, no? Sí. Llavors, a sobre les xarxes amb imatges, ho compliquem encara més i fa que la gent acabi no sapiguent gestionar les seves pròpies pors, no? Vull dir, aquí és un problema seriós, sobretot perquè es pot anar generant un efecte contagi, no? I pandèmia, no? I quan es parla de pandèmia sona apocalipsis, no? Bueno, que algú expliqui que la pandèmia, hòstia, doncs què vol dir? Quan passa aquí i s'estén i no només està localitzada en un lloc, bueno, això ho hem passat al llarg de la vida. És a dir, jo crec que s'ha de ser curós. En tot això no ajuden, moltes de les coses que es fan són difícilment controlables, jo ho entenc.
Per exemple?
Però crec que el sentit comú el tenim i l'hem de promocionar amb informacions correctes. No podrem controlar respostes individuals, però el col·lectiu, dintre del que cap, jo crec que hem de fer el possible perquè no creem un problema on no n'hi ha aquest problema.
Quin tipus de conductes no hi ajuden, deia el doctor Quartero?
Pues mira, a vegades fer servir llenguatge d'aquest tipus tan apocalíptic,
parlar de psicosi, no?
Psicosi col·lectiva, això què és? No? Bueno, pues que la gent té por, senyors, diguem por, i tinc por, evidentment, a contagiar-me i tinc por a morir-me, i a veure, i això és raonable i la gent ho entén. Ostres, ara entrem en... Jo no he estat tan exposat o no estic en situació de risc, però al final sembla que estigui on estigui, a qualsevol punt del món, resulta que ara estic en risc de contagiar-me. Això no és veritat. O sigui, hem creat una realitat falsa, una realitat paral·lela. És a dir, fem cas, encara que sembli això que costa de dir-ho, però fem-ne una mica de cas de les nostres autoritats, que entenem que tenen informació, que estan fent el correcte, i que ens donen una informació precisament que no va en direcció a tenir aquestes alarmes. Hem d'estar vigilants, però una vigilància o una alerta pues, relaxada, calmada, és allò i fem, prenem mesures, a lo millor pues, de precaució, siguem més higiènics, etcètera, etcètera, però no ens deixem portar per informacions no contrastades i per aquesta por lliure que va navegant, no? Vull dir, que cadascú apeli realment a la seva sensatesa, no? Que som l'ésser humà, és un ser vulnerable, és un ser feble, que a vegades es troba amb aquesta idea de que no puc fer res per controlar la meva vida i puc morir. Bueno, això pot passar amb accidents, amb malalties i amb moltes altres coses, i el ser humà és una cosa que li està fent front de fa molts i molts i molts anys. I ara ha aparegut pues, un virus que causa aquesta mortalitat i que és desconegut, però no és una realitat diferent a la que l'home s'ha trobat a la humanitat al llarg del temps. I hem anat resolent i hem anat avançant.
Senyor Andrés Quartero, moltes gràcies. Sentit comú al final, després de tot.
Bueno,
seria
intentem-ho.
El resum, intentem-ho.
Gràcies.
Prudència i sentit comú. Gràcies, senyor Quartero.
Gràcies
bona nit.
A vosaltres. Bona nit.
Bona nit. La recepta és aparentment senzilla. Sentit comú, prudència i atendre, no?, les explicacions que donen els que en saben que són els experts. Sí que és veritat que l'últim cop que l'OMS va declarar una pandèmia va ser el 2009. Aleshores, l'allau de crítiques que van rebre perquè consideraven que s'havien passat de frenada. I ara que està dient que potser la declara, també rep crítiques perquè, per una banda, perquè no la declara, per l'altra, perquè està dient que la declararà i potser amb això està generant més alarma. Bé, en tot cas, aquesta és la situació.
Sí, el que passa és que jo crec que tant l'OMS com sobretot els mitjans de comunicació, que som els primers culpables de generar una certa psicosi de por, treballem amb la informació que ens donen els experts i després dipositem aquesta informació a la subjectivitat d'unes persones que, com deia ara l'expert, són molt lliures de tenir por. I en aquest sentit jo crec que l'únic que es pot recomanar és el que deia també avui el doctor Guix, que era, sisplau, a tothom que tingui por de tenir el coronavirus que truqui al 061, que estan allà per atendre'ls, per resoldre dubtes i per fer el cribatge sense col·lapsar les urgències.
Clar, que tenen el protocol, està
tenen
per
el protocol per i probablement la manera d'explicar a la gent que no té motius per tenir tanta por.
I per evitar casos, com no sé si us ha passat, però missatges a través de WhatsApp, del primer cas i notícies falses que Mossos estan desmentint a Twitter.
Hi ha hagut, corria una imatge d'una ambulància en un carrer de Gràcia que han tingut una intervenció perquè una persona tenia risc d'infecció, que no sé quina devia ser, però que és una actuació quotidiana del SEM, diguem, amb un protocol quotidià, i com que han sortit de l'ambulància, diguem, doncs equipats, i això ja s'ha disparat. Bé, jo és que no s'ha mogut massa més que això, però el dia que n'aparegui algun, que apareixerà en un espai públic, en una escola, en un, doncs jo espero que s'imposi el sentit comú, però és que això és fàcil que passi i això ens passarà. I si no, ens tornarem tots una mica lelos, Al final, clar, no agafarem el metro, no agafarem l'autobús i perdrem...
Ens farem selfies.
Sí, perdrem el senderi, sí però també hi ha una part que una vegada, diguem, passada l'anàlisi de la part de salut pública, hi ha un impacte econòmic brutal mundial que encara no som capaços ningú de valorar, i amb les conseqüències que pot tenir això sobre llocs de treball, etcètera, etcètera. O sigui que fer la bola grossa no només és que anem amb mascareta i diguem, i tinguem por del veí que si ha anat a Itàlia o no ha anat a Itàlia, no? Si el que ve de Nàpols, doncs demà ens l'hem de mirar de cap, no sé, d'una manera diferent, sinó que, bé, ja hi ha empreses catalanes que comencen a patir per subministraments i que, per tant, és possible que si això s'allarga, en poques setmanes sentim a parlar doncs de paràlisi d'indústries i per manca de subministrament, perquè, òbviament, que la Xina continuï tinguent tancats els aeroports, els ports, etc, això té un impacte mundial brutal.
Mundial.
Per tant, aquest sentit comú jo també el reclamo des d'aquest punt de vista, no? Perquè, no tant per guanyar o perdre diners, que això cadascú se'ls guanya com ho considera, sinó perquè si comencem a tenir paràlisi d'empreses, això afecta els llocs de treball, etc. Etcètera, la bola es fa molt gran,
Sí, m'ha agradat molt aquest senyor que entrevistaves fa un moment, no?, perquè posava èmfasi, també en el que acabes de posar èmfasi ara, no? Sí, estem davant d'un virus que el seu potencial, diguem, el seu potencial de mortalitat és mínim. I, per tant, que qualsevol grip més o menys severa genera una major mortalitat, ja no diguem altres malalties com pneumònia. Jo he passat d'una pneumònia i és fotut, et deixa ben tirat, segurament que la mortalitat per una pneumònia, sobretot amb col·lectius sensibles, gent doncs gran o gent que està delicada, deu ser infinitament superior, no? Però al final acabarà passant exactament a partir d'aquesta alarma social que estaves explicant fa un moment, no? Que de fet ja està passant, oi? Uh-huh. És el dany econòmic, només cal veure que es va ajornar, diguem, es va suspendre, no? Més que ajornar, es va suspendre el Mobile a Barcelona, no? La qual cosa no és pas menor, no sé, em recordo una mica, és allò en el regne animal, allò de les estampides, que també passa amb els humans, no? Hi ha una estampida de nyus i, escolta'm, no saben ben bé què ha passat, han sentit un lleó lluny, algú, tothom comença a córrer i al final acaben veient doncs, una pila de nyus que palmen, però palmen perquè cauen per un barranc o perquè s'asfixien. De fet, això també passa en els col·lectius humans, no? Hi ha una alarma, aquesta alarma es descontrola, això passa amb esdeveniments esportius, els religiosos, escolta, la Meca, quantes vegades ha passat, que no saben bé què passa, hi ha una alarma, no saps què, i al final acaba passant que la mortalitat la provoca precisament aquella alarma social. En aquest cas, sobretotament no és així, no? Perquè el que acaba generant l'estampida aquí és aquest dany econòmic gegantí que ja ha passat i com hem comprovat també a Barcelona amb el mobile.
Sí que és veritat que ara estaríem en ple mobile. Imagina't que estem en ple mobile, amb la fira, amb quantes milers de persones es calculava
passaven
que venien?
100.000, diguem.
Unes 100.000 persones,
no més,
amb el primer cas confirmat de contagi a Barcelona.
Sí, però...
És que no, jo crec que no ens ho podem imaginar.
Clar, el que passa que això reforça la idea de que deu ser molt fotut, això. Perquè, clar, si algú, diguem, amb el pes i la capacitat, com és una organització d'aquestes del mobile, doncs decideix que no. Altra cosa és que aquestes fitxes del domino van acabar caient perquè va haver-hi empreses que no van voler ser responsables doncs, de que els seus empleats els demandessin en el futur perquè doncs, passés alguna cosa, per competències entre empreses globals de posar més pressió o menys, etc. Però no ajuda. No ajuda. Què passaria si ara estiguéssim al mobile i hi hagués un cas de coronavirus? Doncs jo estic segur que dels 100.000 visitants que tenia el mobile, entre els que es trenquen les cames, entre els que havien agafat la grip, entre els que es van fer un trau perquè havien caigut, entre els que havien d'anar... O sigui, de 100.000, segur que n'hi ha 200 que prenen mal.
De tota manera, jo crec que el càlcul o la justificació mèdica de suspendre l'assistència al mobile no era pel risc de trobar-se un cas de coronavirus a Espanya, sinó pel risc de trobar-se un risc de coronavirus al recinte ferial de Barcelona,
a tota la gent que venia.
100.000 persones vingudes a tot el món.
Sí, és evident. Sí.
Si em permets, amb la franquesa, o els que agafen un mal dolent, perquè és conegut que a través d'aquests congressos ve de tot a Barcelona. És possible agafar qualsevol cosa, segurament bastant pitjor que no pas el
tot això que ens hem estalviat.